Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Comença demà amb l'encesa de llums, la posada en marxa de la Fira Santa Llúcia i el cada cop més consolidat Black Friday. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Els comerciants sabadellencs s'han fet seva aquesta tradició importada i han fet la seva aportació, traient els seus productes al carrer. El portaveu de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, apunta que és bo que l'inici de la campanya de Nadal i el Black Friday coincideixin.
Que és bo que coincideixi, perquè si no el que estàs fent és molt sabents amb dos, tres dies de diferència. Per mi o per nosaltres és molt important que tot engegui el mateix dia perquè li dones molta més força a tot plegat.
Les activitats del Black Friday es viuran tant al centre com a l'Avinguda Mata de Pera.
La coordinadora del moviment veïnal del Vallès fa un clam per retirar l'amiant de la comarca.
La plataforma que aglomera totes les associacions de veïns de la zona denuncia que els ajuntaments no estan actuant per fer un mapa dels punts on encara hi ha aquesta substància tòxica. Des de Sabadell, la FAB recorda que es va aprovar al ple una moció l'any 2018 per emprendre mesures, però no s'ha arribat a aplicar mai.
En esports, el futsal Pia i el Club Natació Sabadell es veuen les cares aquest dissabte al pavelló del carrer Garcilaso.
El club arriba a quart i amb 6 punts més a la classificació, però el Pia tindrà el factor pista a favor. L'al·licient serà el retorn de Borja Burgos al carrer Garcilaso, que va ser destituït com a tècnic de la Pia quan faltaven 5 jornades per a la final de l'última lliga, quan va transcendir que negociava amb el club.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes amb aquesta tendència que es va iniciar abans d'ahir. Hem d'esperar canvis, li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta circulació d'oest continua portant núvols alts i mitjans que van viatjant gairebé cada dia amb intermitències per sobre el cel de Catalunya. I aquesta tarda doncs tornem a notar aquest increment dels núvols que viatgen d'oest cap a est, alts i mitjans i més espessos sempre al sector del terç oest. De fet, també hi arriben de baixos a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental. En conjunt deixaran el cel entrenyinat, mig ennuvolat, però fins i tot a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental allà seran prou compacta aquesta nuvolositat com per donar alguna precipitació minsa, feble, aïllada, amb una cota de neu que anirà pujant dels 1.800 cap als 2.000 metres. De cara a demà, doncs, continuarem de matinada amb tots aquests núvols, encara una tímida precipitació en aquest mateix sector, Pirineu i Prepirineu Occidental, però durant el dia ja s'anirà esclarint, encara persistiran els núvols alts i mitjans, sobretot al sud de Catalunya, on allà els hi costarà una mica més marxar. I demà notarem una mica més de vent de component oest al matí. A la tarda s'aclarirà ja en conjunt i el vent ja girarà també a component sud. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 1,5 km a Sant Quirze per anar cap a Sabadell en sentit sud, i a la B30 també hi ha problemes, 3 km a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, a aquesta hora hi ha trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt també trobem trànsit molt dens entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits.
Notícies Vespre.
Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Els comerciants del centre i els de Can Urià, que arrenquen demà la campanya de Nadal sumant-se al Black Friday. Però dissabte més, les botigues dels dos eixos comercials sortiran al carrer en el seu horari habitual, tot plegat per donar el tret de sortida a les compres nadalenques que aquest any són del tot necessàries pels nostres botiguers. Miguel Tello és president de Can Urià Comerç.
Esperem que sigui molt bona, millor que la de l'any passat. Bé, les sensacions durant tot l'any, com deia Josep Maria, també han estat una mica estranyes, no? Ha estat un any justet, hem anat bordejant, però sembla que aquest últim trimestre estarà per sobre de tota la resta.
A part de les ofertes comercials i de treure les botigues al carrer, els comerciants del nord han preparat diverses activitats aquests dies. Hi anirà el Patge Reial, el Pare Noel, i hi haurà un gran sorteig amb paneres nadalenques.
Pel que fa al centre de la ciutat, la proposta per aquest cap de setmana és la mateixa, però en lloc de fer-la a l'Avinguda Mata de Pera, serà el passeig de la Plaça Major. Ho ha explicat Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre, al programa El Cafè.
Hem d'intentar fer 500 habitatges, hem d'anar...
No era Josep Maria Porta. Demà també s'inaugurarà el Nadal amb l'encesa de llums. Els comerciants han explicat que un 40% del seu l'assumeixen les botigues que hi volen participar.
Encara en l'àmbit econòmic, el 2019 es tancarà amb resultats econòmics menys positius que el 2017 per a les petites i mitjanes empreses de la comarca. Aquesta és la previsió de Pimec Vallès Occidental partint de les primeres dades presentades per les companyies. El president de la patronal al Vallès, Josep Maria Catalán, atribueix aquesta desacceleració a l'actual context polític mundial.
Si n'hi ha confiança, tira endavant. En aquest moment estem en una situació a nivell mundial de desconfiança. Parlem del Brexit, parlem del senyor Trump i les seves neures,
les dèries,
les seves, eh? Neures que té. Parlem del problema de Hong Kong, parlem de Sud-amèrica, on n'hi ha tres països en aquest moment, i una alça problemàtica, no? Tot això pues, també frena l'exportació de cara a les nostres empreses, no?
Aquesta situació cal sumar-hi la falta d'inversions derivada dels pressupostos prorrogats a l'Estat.
Malgrat tot, des de Pimec insisteixen que aquest 2019 no ha estat un mal any. Simplement es viurà una petita desacceleració en relació als anys anteriors. Així ho han apuntat avui, després de presentar l'últim informe de l'Observatori de Pimec amb dades del registre mercantil del 2017. Unes xifres que confirmen una sortida de la crisi, malgrat una petita davallada dels beneficis i productivitat respecte al 2016. Modest Guinogan és director de l'Observatori.
Un any de confirmació de que estem en una bona situació econòmica.
Les correccions que es produeixen són correccions relativament petites i que no són significatives. Els registres finals, si no miressis el 2016, que va ser supersònic, si només miressis el 2017, diries, ostres, això ha estat un any excel·lent. Per tant, jo crec que el 2017 en absolut s'anticipa res negatiu, per entendre'n, sinó que ve a confirmar que estem instal·lats en aquest any en una situació econòmica global molt, molt positiva.
Entre les dades destacades de l'informe del 2017 hi ha el creixement d'un miler de petites i mitjanes empreses respecte a l'any anterior, arribant a les 10.000 companyies de menys de 250 treballadors. Del total d'empreses existents al Vallès, més de 2.300 corresponen a la indústria i d'aquestes la meitat són del sector metal·lúrgic. Pel que fa als ingressos i a la productivitat, les indústries químiques lideren el rànquing a la comarca.
1.700 treballadors poden veure's afectats pels expedients de regulació d'ocupació que s'han presentat des de principis d'any al Vallès Occidental. Una realitat econòmica que ha fet que els alcaldes i alcaldesses de la comarca hagin aixecat el crit al cel. Per això els batlles vallesans, conjuntament amb els sindicats, reclamen a la Generalitat que es torni a reunir el Pacte Nacional per la Indústria i que les trobades siguin efectives.
El Pacte Nacional no ha fet fins ara la feina que calia al parer del president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez. Tot i això, els alcaldes de la comarca confien en aquest mecanisme com a eina per desencallar la situació econòmica actual. Jiménez assegura que els alcaldes de la comarca ja tenen clares les mesures que s'han de prendre per contrarrestar els ERTEs. I un exemple d'aquestes són les que es van posar en marxa a Delphi a Sant Cugat.
I a la comarca vam tenir una experiència molt positiva amb un expedient de regulació d'ocupació que va ser amb una empresa molt important de Sant Cugat, l'empresa Delphi. Els alcaldes ens van conjurar que no transformaríem sòl industrial en d'altres usos, per tant aquesta era l'aposta clara. Vam fomentar doncs, des de facilitar totes les llicències, es van donar ajudes per tal de poder rehabilitar la nau, es van cercar empreses que volguessin utilitzar aquests espais, es va donar formació als propis treballadors.
Cal tenir en compte que fins al mes de setembre s'havien presentat a la comarca 12 ERTEs que afectaven a prop de 500 treballadors, mentre que en els darrers 3 mesos els nous expedients que han arribat a l'administració han afectat pràcticament 1.200 assalariats.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Junts per Sabadell veu amb bons ulls alguns dels projectes i prioritats que el govern de Marta Ferrés té sobre la taula, però considera que li falta un sentit i una direcció. Així ho ha expressat avui la portaveu de Junts, Lourdes Ciuró, després de l'exposició que l'alcaldessa va fer ahir en un acte de la Fundació Bosch i Cardellach.
Ciuró posa com a exemple d'aquesta falta de sentit en projecte de l'aparcament del passeig Manresa, assegurant que la infraestructura per si sola no suposarà una aportació per a la ciutat.
Quin és el sentit de voler fer aquestes inversions? És a dir, el pàrquing del centre és evident que és bona l'operació i trobem molt bé que l'hagi comprat i li donarem el suport que calgui perquè també ho defensàvem en el programa. però més enllà de que serveixi per aparcar, cosa òbvia, en un pàrquing, per què volem el pàrquing del centre? En què ajuda? Això va aparellar, porta aparellada un programa, un pla en relació al comerç?
Així mateix també ha assenyalat el projecte per convertir el mercat de Campo Amor en un equipament cultural que des de Junts per Sabadell no defensen. Concretament, consideren que el mercat podria funcionar perquè l'entorn té els ingredients necessaris per fer-ho, com l'existència d'un centre cívic i un CAP. En aquest sentit, apunta que només caldria una dignificació d'aquest entorn.
Per cert, Junts per Sabadell ha anunciat avui que presentarà una moció al ple municipal de dimarts que ve a favor d'aconseguir la titularitat de l'antic edifici de Correus a aquest mandat i convertir-lo en un centre cívic per al districte primer. Ciuró assegura que aquest servei tindria una doble utilitat, equilibrar el nombre de centres cívics per habitants i revitalitzar la via Massaguer.
Notícies vespre.
El Parc Taulí i l'Escola de Disseny ESDI han firmat un acord de col·laboració per impulsar projectes de millora de l'àmbit sanitari. Aquest acord, que no té data de caducitat, compta ja amb 4 projectes inicials. El primer, substituir tots els vasos de plàstic d'un sol ús per una solució més sostenible. El segon repte de l'ESDI és trobar una substitució per tots aquells objectes de propis metges i infermers que transporten bacteris, com per exemple els rellotges o les pròpies acreditacions. Quins són els altres projectes?
El tercer repte és crear una aplicació per coordinar tots els cossos sanitaris. Ho explica Carles Cabezón, professor i dissenyador de l'àmbit d'experimentació de l'ESDI.
Per altra banda, en quant a producte digital, sí que és veritat que estem dissenyant també una aplicació. En aquest cas hem agafat com a estudi o hem agafat com a repte inicial el problema que hi havia de comunicació entre infermers i infermeres i lliterers i lliterers, és a dir, els camillers, no? Pel tema de la comunicació. És a dir, no quedava, no és gaire clara o no és... no està gaire modernitzat aquest mitjà de comunicació entre infermeres i lliterers, de manera que és per temps, no se sap on és el lliterer, si ha fet realment la seva tasca, costa a vegades trobar si un lliterer està lliure.
Per últim, l'ESDI s'encarregarà de dissenyar la nova planta infantil que es començarà a construir al setembre del 2020.
El que farem és dissenyar tota la part infantil, tota la planta infantil nova que es farà. És a dir, hi haurà un canvi de posicionament d'aquesta planta, és a dir, passarà de la planta quarta a la planta segona i s'aprofitarà per fer-la, per fer-la de nou. Llavors, des d'aquí, des d'ESDI, treballarem en el disseny de tota aquesta planta per fer-la molt més propera i seguir una mica la línia de ja les actuacions que s'han fet des de l'onada de Petits Somriures, que ja podeu veure aquí a l'Hospital Taulí.
Aquests són els 4 primers projectes que ja s'han definit i que s'impulsaran de cara al 2020. Tot i això, totes dues parts s'han mostrat obertes a trobar noves motivacions i nous projectes per dur a terme.
La coordinadora del moviment veïnal del Vallès denuncia que no s'està fent res per lluitar contra l'amiant i es queixen de la passivitat dels ajuntaments de la comarca. Després de presentar la feina pionera que estan duent a terme els veïns de Badia per mesurar l'amiant en l'ambient, des de l'entitat alerten que la caducitat del projecte s'anirà agreujant amb el pas del temps.
El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, José Manuel Navas, explica que quan van presentar la moció sobre l'amiant aprovada a principis de l'any 2018, se'ls va acusar d'alarmistes.
Tener en cuenta que la moción para abordar el tema del amianto, que al principio cuando la presentamos en diferentes ayuntamientos, se nos comentó que queríamos generar alarma social, como siempre. Es una alarma social que está escandalizando a la gente, que quería asustar a la gente. Bueno, al final se aprobó, en particular en Sabadell y en otros municipios, en San Quirze y en otros municipios, o en Tarrasa y en Badía. Y aquí, por ejemplo, en particular en Sabadell, se aprobó por unanimidad.
El doctor Josep Tarrés, pneumòleg i metge de família i especialista en patologia per l'amiant, diu que estem entrant en una fase d'alerta.
Estem entrant en la fase aquesta de que a partir d'ara hi ha un cancerigen que comença a haver-hi a l'ambient i que cada vegada n'hi haurà més. Per tant, ara estem en una fase d'alerta. Alerta que el problema és molt greu. El drama, la tragèdia, seria que passéssim a l'alarma social. Quan apareixeria l'alarma social? Quan aparegui el primer cas. Afortunadament, a dia d'avui encara no ha aparegut cap cas, però tant de bo l'alerta que estem fent serveixi per evitar l'alarma.
El cas que podria aparèixer és un càncer de mesotelomina pleonar, que té relació exclusiva amb l'amiant i mai ningú ha trobat un dintell mínim de seguretat amb el que conviure amb el component.
Més notícies del dia en format més breu. El col·lectiu Mares per la República s'ha reunit avui amb l'alcaldessa de Sabadell per presentar-li el seu manifest.
Aquesta entitat defensa arreu del territori valors com la pau i la democràcia i reclama la llibertat dels polítics empresonats. A la reunió d'avui, les activistes han reclamat un posicionament a l'alcaldessa sobre fets com la retirada de la pancarta de l'Ajuntament o l'empresonament del CDR al mes de setembre. Ho explica Carme Salvans, portaveu del grup.
Parlar amb la, amb les famílies dels que estan represaliats, potser intentar tornar a fer una valoració del tema pancarta, perquè no estem parlant d'ideals, sinó que són llibertats. Vull dir, estem demanant que hi hagi una pancarta d'una llibertat de tothom. Vull dir que llavors crec que això s'ha de buscar la volta i hauria de poder donar la volta que això pogués ser possible.
Aquest col·lectiu ja va presentar el manifest als Mossos d'Esquadra ahir i tenen la intenció de també presentar-lo a la Guàrdia Civil, tot i que aquests ja els han comunicat que ningú les anirà a rebre personalment. La reunió amb l'alcaldessa s'ha desenvolupat en tot moment de manera cordial i amb tranquil·litat.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha visitat aquest matí alguns dels serveis de l'Hospital de Sabadell.
Aquest és el primer cop que la consellera trepitja el parc hospitalari del Taulí. Vergés ha visitat el Departament de Salut Mental, on el Taulí és pioner en prevenció de suïcidi. La consellera també ha visitat l'àrea de malalties minoritàries i la de materno-infantil. D'altra banda, la Federació d'Associacions de Veïns ha parlat amb Vergés per fer-li saber que volen la tornada del servei d'oncologia infantil al Taulí i li han donat el manifest que ja s'havia consensuat amb l'Ajuntament.
El professor de Gralla, investigat per agressió sexual i abusos a menors en diferents colles de cultura tradicional del Vallès, nega els fets.
Segons ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies, el seu advocat, l'investigat afirma que no va tenir relacions amb cap víctima ni els va fer comentaris inapropiats o tocaments lascius. Així mateix, insisteix que és impossible que s'hagin donat aquestes situacions perquè sempre hi havia altres persones adultes al voltant dels grups de gralla. No obstant això, no sap explicar per què hi ha tantes denúncies similars contra ell. Ara mateix hi ha dues causes obertes als jutjats de Sabadell i de Terrassa. L'Audiència de Barcelona haurà de decidir si un dels jutjats es queda la causa sencera o cadascú es queda només la seva part.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa.
T'agrada el cinema? Tu passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Al gener arriba una llum nova a Sabadell. A Centre de Dia la Llum fomentem l'autonomia personal i la socialització de la nostra gent gran, procurant estimular l'estat cognitiu, físic i emocional, oferint també suport als familiars. Tallers de memòria i animació, fisioteràpia, ioga, musicoteràpia, pintura i totes aquelles teràpies que ajudi els nostres majors a tenir una vida més plena i saludable. Centre de Dia la Llum, un espai on la gent gran es sentiran recolzats per professionals amb una clara vocació personal, el benestar de les persones grans. Estem al carrer Clemència i Saura, 43, a Sabadell. Informa-te'n a www.centrededialallum.com o al 93 031 2146. Centre de Dia la Llum. La nostra filosofia és cuidar els vostres pares i avis, ja que també són els nostres.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Surt sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de política perquè ha començat la reunió entre equips negociadors d'Esquerra Republicana i el PSOE.
Encapçalats per Gabriel Rufián i Adriana Lastra, respectivament, es troben reunits al Congrés dels Diputats per iniciar unes negociacions crucials per a la investidura de Pedro Sánchez. La reunió ha començat a les 5 de la tarda. Davant les càmeres i en algun moment amb gest seriós, els 6 assistents a aquesta primera trobada han posat drets abans d'abordar les possibilitats per a una abstenció dels republicans que ha de donar via lliure a la legislatura.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea emetrà la sentència sobre el cas de la immunitat d'Oriol Junqueras el 19 de desembre.
El Tribunal Suprem va preguntar abans de l'estiu als magistrats europeus si el líder d'Esquerra tenia immunitat abans de la sessió de la Constitució de l'Eurocambra com a eurodiputat electe i si l'hauria d'haver alliberat per permetre que fes els tràmits necessaris per ocupar l'escó.
El Tribunal de Comptes ha citat per al 28 de gener l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l'exvicepresident del govern Oriol Junqueras i 27 càrrecs i excàrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre.
Els citats hi podran enviar un representant en nom seu. També poden presentar al·legacions i aportar documents, a més d'interposar un recurs en un termini de 5 dies.
I per últim, la defensa de l'excap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha demanat a la Fiscalia que aclareixi si finalment l'acusarà per rebel·lió o per sedició.
Els advocats maniobren d'aquesta manera després que el Tribunal Suprem caigués la rebel·lió en la sentència contra els líders independentistes. La defensa de Trapero considera que si finalment hi hagués un canvi de qualificació, l'Audiència Nacional ja no seria competent per jutjar-lo i caldria traslladar el cas a l'Audiència Provincial de Barcelona.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Queden menys de 48 hores perquè Can Colapi visqui el derbi de futbol sala més calent dels últims anys a la ciutat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Els de dissabte significarà el retorn de l'exentrenador de la Pia, Borja Burgos, al carrer Garcilaso amb els colors del Club Natació Sabadell.
Sí, els derbis sempre són tensos. Aquest encara hi afegeix una dosi extra de picant, ja que serà el primer cop que Burgos es vegi les cares amb el seu antic equip. Avui l'actual tècnic del Natació Sabadell ha passat pel programa Hotel Suís i té assumit quin ambient es trobarà.
Jo sé que al final aquests canvis de cantó de la Gran Via, de l'Escola Pia al club, pues bueno, són sempre complicats a nivell sobretot de les aficions i bueno, que m'espero que puguin estar també una mica molestos per aquesta decisió meva, però bueno, jo crec que al final això un cop també comenci el partit jo m'extenc totalment i segur que els jugadors també i no anirà més enllà.
Doncs més enllà del tema emocional, serà un partit vital per tots dos equips. El club és quart amb 21 punts ocupant llocs de play-off. La Pia, en canvi, és desena amb 6 menys i necessita guanyar per no desenganxar-se del tren capdavanter. Els nedadors arriben en un gran estat de forma, però els de Can Colapi tenen el factor pista a favor. El favorit, els dos tècnics, Pedro Donoso i Borja Burgos, coincideixen.
Creo que está 50-50, como dices tú, ¿no? Yo creo que la clasificación tampoco tiene mucha importancia, ¿no? Cuando es un derbi y en eso nos agarramos también, ¿no? Vamos a ver, el equipo está con ganas y espero que el equipo dé una respuesta buena en la pista, ¿no?
Yo creo que sí, con ve igual Pedro, al final en aquest tipus de partits, les dinàmiques, les classificacions i tot això, pues queda una miqueta per la història i el que val és el que es viurà aquella en el moment que comenci el partit i segur que estarà 50-50, superigualat.
El renovat projecte dels nedadors sembla funcionar i un triomf deixaria de ter rival a 9 punts de distància, però en canvi una victòria escolapi ajustaria les coses. El derbi arrencarà dissabte a les 6 i es podrà seguir puntualment al Sabadell en joc, coincidint amb la retransmissió del partit del Centre d'Esports.
Obrim bloc de futbol, el Centre d'Esports ultima els preparatius de cara a la visita de l'Ege a la nova Creu Alta. Recordem que fora del que és habitual, el duel tindrà lloc dissabte i no diumenge.
I si mirem les dades més bàsiques, els pronòstics no poden fer res més que virar en favor dels arlequinats. El Sabadell acumula 3 victòries seguides a casa i no perd el temple des de la jornada inaugural. En canvi, els aragonesos encara no han guanyat a domicili. I més punts a favor, 3 dels 4 pròxims partits dels d'Antonio Hidalgo seran a l'estadi Creualtenc. Però el capità Àngel Martínez demana no mirar més enllà d'aquest cap de setmana.
Una victòria contra l'Espanyol B sí que seria un bon cop, la veritat, i ja per assentar-nos ja en aquella part i no haver de patir.
Bé, sembla que no podíem escoltar el capità Àngel Martínez. En tot cas, demà, últim entrenament de la plantilla del Sabadell, abans del duel contra l'Egea el dissabte a les 6. I en referència als horaris, avui s'ha confirmat de manera oficial el que ja va avançar aquí, el de la setmana vinent, al Cornellà Centre d'Esports, el dissabte dia 7 a les 8 del vespre.
I no deixem el futbol ni el centre d'esports perquè aquest dissabte arriba una de les cites marcades en el calendari del juvenil A del Sabadell. Els arlequinats, tercers classificats a la Lliga Nacional, visiten el quart, l'Espanyol B, a la ciutat esportiva d'Ani Jarque.
Més enllà de l'ascens, l'equip mira també d'arrambar-se encara més als primers llocs de la taula. Recordem que només pugen els dos millors juvenils A i el Sabadell comanda aquesta classificació amb un coixí d'11 punts respecte al tercer, el Nàstic de Manresa. Xavi Laborde, autor d'un hat-trick en l'última victòria arlequinada, ho té clar.
Una victòria contra l'Espanyol B sí que seria un bon cop, la veritat, i ja per assentar-nos ja en aquella part i no haver de patir per, a la segona volta per intentar pujar. Llavors, sí, com tu dius, jo crec que pot ser una bona victòria i ens pot deixar allà dalt.
El partit entre Pericos i Arlequinats arrencarà mitja hora més tard que el del primer equip del centre d'esports, és a dir, dissabte a 6:45. Aquella hora ja haurà acabat el compromís del mercantil, que juga al camp de l'antepenúltim, el Badalona. Tal com li passa també al Sabadell, el mercantil està traient més punts a domicili que no pas a casa. Ara el tècnic Carlos López espera que aquesta dinàmica no es freni i acumula així la tercera jornada seguida sense perdre.
Hem de seguir més o menys amb aquesta línia fora de casa, que potser l'equip ha fet més còmode. I a casa, doncs que l'any passat eren molt perillosos, doncs aquest any ens està costant una miqueta, perquè et dic, al final, si nosaltres som capaços de guanyar Badalona, treus a 7 de 9, que ja em sembla un puntuatge bo pel mes, i encararem ja el poc que ens queda fins a Nadal, doncs amb una miqueta més d'aire.
El duel a Badalona arrencarà dissabte a les 4 de la tarda.
El Fem Vallès, l'equip femení del Sabadell Rugby Club, disputa demà passat les semifinals de la tercera catalana a la Teixonera. La unió del conjunt sabadellenc amb el Granollers ha tancat la fase regular en quart lloc, l'última posició que dona accés al play-off, amb la qual cosa es creuarà ara amb el campió.
Un Barça que no ha donat opció al rival, sent l'únic equip que ha acabat imbatut. A principis de mes ja es van trobar els dos equips al mateix escenari i el resultat va ser molt contundent, favorable a les blaugranes. 62-0, malgrat tot, Martina Cortada, jugadora de l'equip, té moltes esperances.
Yo veo las opciones. Lo que pasa que, bueno, tenemos que esforzarnos, trabajar lo que queda esta semana bien en los entrenos y yo veo opciones de ganar. Lo que, bueno, es el equipo más fuerte de la liga y bueno, y nosotros tendremos que trabajarlo bastante.
El duel dissabte a les 4, l'endemà diumenge a les 12 a Cornellà, el Fem Rugby i el Químic Alella disputaran l'altra semifinal.
L'equip masculí, per contra, prepara amb més temps la segona fase de la temporada. Després de quedar-se un partit de l'ascens, els nois de Fran González formaran part de la primera catalana.
Tot i fregar l'ascens, la clara derrota per 27-0 contra el Químics en el partit decisiu fa que sigui més fàcil de digerir la decepció. El capità David Rodilla reconeix que el rival va ser molt superior en el que considera que és un bany de realitat.
Ens ha servit per veure que poder no teníem el nivell per ser-hi. I si ens hem trobat això amb el Químic, que ha quedat tercer de la Lliga d'aquesta primera volta, això vol dir que els equips de dalt estan millor preparats. Per tant, ens ha servit per veure on estem i que hem de millorar i que hem d'aconseguir per l'any que ve poder-hi tornar a lluitar.
Fins a mitjans de desembre no arrencarà la nova fase. El Sabadell Rugby Club encetarà la primera catalana el dia 15 del pròxim mes a Castelldefels contra el Cruc.
A la divisió d'honor tenis taula, el Club Natació Sabadell es desplaçarà a Terres Basques per disputar 3 partits de Lliga. Dissabte s'enfrontarà amb Arpex i a l'Atlético San Sebastián i diumenge ho farà contra l'Irún l'EKNA.
Aquest últim a priori és el rival més assequible de tots tres i contra el que els nedadors esperen aconseguir la victòria. I una divisió per sota. A primera, els conjunts sabadellencs s'enfrontaran al segon classificat de la categoria. El Publimax Cai Santiago aprofitarà el seu desplaçament a Catalunya per veure les cares dissabte a les 6 de la tarda a Falcons i diumenge a les 11 del matí al segon equip del Natació Sabadell.
I acabem fent un apunt de tennis amb el Campionat de Catalunya que s'està celebrant a les instal·lacions del Cercle. L'entitat sabadellenca ha patit una de freda i una de calenta.
Cara pel masculí, que no ha tingut problemes per desfer-se del Vilanova per un contundent 4-0. Demà a 2:15 del matí, semifinal contra el Barcelona. La creu ha estat pel femení del Cercle, que ha caigut per la via ràpida Pida, també per 0-4, contra el favorit Albertino.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
Adocarem.
Un minut per 7:45. És moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest dijous 28 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.